en una entrevista que ja fa temps que ens havia promès que faria, concretament des de que vam destapar el Barça Gate. Per què vau fer un comunicat desmentint la nostra informació si sabíeu que teníem proves?
No, el comunicat no desmentia. El comunicat, jo vaig fer unes declaracions arrel, això va ser, crec que pot ser l'abril de 2020.
Febrer 2020. Just abans de la pandèmia.
Vaig fer unes declaracions en les quals vaig dir el Barça té una empresa contractada per fer el monitoratge de les xarxes socials i vaig dir, i no m'arrepenteixo, ho tornaria a fer. Crec que va ser així, les declaracions que vaig fer. No me recordo com va anar amb l'entrega d'un premi.
Vázquez Montalbán, sí.
Ah, Vázquez Montalbán. I vaig dir, ho tornaria a fer, evidentment. I ho tornaria a fer. I, de fet, el Barça segur que avui dia també ho fa. Alguna manera o altra, les grans institucions, les grans empreses, doncs han de tenir un servei que faci el seguiment de les
xarxes
socials.
Nosaltres vam explicar una notícia, que el club va fer un comunicat desmentint-la, aquell era el sentit del comunicat, i ens vam veure obligats a explicar i ensenyar les proves al Larguero el mateix dia. Vull dir, vam explicar una notícia i la vau voler desmentir, i la notícia era certa.
Sí, jo no vaig dir mai que no fos certa, vaig dir... Sí que el Barça ha fet una contractació d'un servei de monitoratge i que funciona i vaig dir, i ho tornaria a fer, perquè el Barça ho ha de tenir com a gran club que és, com a gran institució, com tenen totes les empreses. També ens hem de col·locar que això va succeir al final del 2017. Aquella època, evidentment, no era tan conegut el món de les xarxes socials, no és com ara, que ara tenim molta més informació. Però jo que vaig en aquell moment estar molt preocupat per el que passava i el que es parlava a les xarxes sobre el Barça, vaig preguntar una mica, i grans bancs, grans governs, tothom ho tenia, no? I alguns clubs també ho tenien ja, el Barça encara no.
I quins clubs?
Doncs els clubs anglesos ho tenien, per exemple. Algun club també italià tenia doncs uns serveis contractats per fer el seguiment de què es deia a les xarxes.
Però una cosa és el seguiment i l'altra és intervenir.
També intervenir. Com ens intervé? A veure... Crec que hem d'explicar als oients que el Barça tradicionalment sempre ha tingut un servei de monitoratge dels mitjans de comunicació tradicionals. És a dir,
aquest
ràdio,
l'altre escriu
televisió
allò...
i premsa. Sempre ho ha tingut. Tenia un equip intern i també un altre equip que s'escontava extern, gent doncs, que et va dient què està dient cada mitjà de comunicació, no només a Barcelona i a Catalunya, sinó al món. També què diuen als Estats Units, què diuen a Japó, sobretot què diuen en els països on tu tens uns certs interessos comercials. No? Això ho teníem. No ho teníem en l'àrea digital. I en l'àrea digital teníem les nostres xarxes socials, però no ho teníem. I per això, al final del 2017, arrel de tota l'afer Neymar, que hem parlat abans, i arrel del procés, que amb tot el soroll que això comporta, es parlava molt del Barça, es parlava molt de la seva reputació, i jo vaig decidir-ho jo, dic, escolteu, ho tenim al club? No. Doncs pues contractem-ho externament.
I és veritat que en una reunió, ens ho va explicar Emili Rousseau, antic directiu del Barça de l'època a la SER, vas dir que triaves Nystream perquè t'ho havia demanat la vicepresidenta del govern, Soraya Sáez de Santa Maria?
Sí, això ho havia sentit. No, no és cert. Amb aquesta senyora no he parlat mai, amb la senyora ni la conec de res. No, això no és cert. Això és
no mentira. Va ser una contractació política, Nystream?
No, al contrari. Jo buscava contractar una empresa que no estigués al món polític. Perquè hi havia algunes empreses que vaig mirar que treballaven pel govern d'Espanya, altres pel govern de Catalunya, altres treballaven per grans bancs o per altres governs. I vaig escollir Nystream precisament perquè tenia una mica aquest sentit neutral en el món polític que era el que jo buscava.
I si era un servei...
Havia treballat per Societat Civil Catalana enviant missatges contra el procés,
sí,
precisament.
Sí, però això, arrel de la vostra investigació, s'ha anat descobrint. En aquell moment... Ell crec que tenia un client a Espanya que era la Conferència Episcopal, tenia, i un altre que no recordo, que era un banc, no sé quin banc era. Però no
havia treballat... Dient que no sabies que havia treballat per Societat Civil Catalana?
No, clar que no ho sabíem. Al final, si t'ho diuen, t'ho diuen quan...
Qui t'ho diu?
Crec que va ser vosaltres.
No, nosaltres sí, vam explicar això, però qui et parla de Nystream?
No, Nystream m'hi parla el president de la...
Jaime Malet?
Això, el president de la Càmera de Comerç americana... A Espanya, coincidim en un lloc i jo estava explicant que estava buscant això, que havia trobat altres empreses que ho feien, que no eren... I em diu, conec una, i em va donar un telèfon. I vaig trucar.
I si era una contractació tan normal i transparent, per què s'amaga la junta directiva i per què es fraccionen els contractes de Nystream?
A veure, no és que s'amagui, però sí que en aquell moment, torno a repetir, ens hem de col·locar en aquell novembre-desembre de 2017 o gener de 2018, no me'n recordo molt bé, però va ser aquella època, no és que s'amagui, però el que passava a Catalunya també passava en el Barça. Teníem una certa divisió, els del sí, els del no, i, òbviament, les relacions a vegades són complexes quan hi ha diferències polítiques. Per tant, jo no volia que això s'utilitzés d'una forma polititzada, perquè al final el que volíem saber era què es parla a la xarxa sobre el Barça, quines són les converses, si hi ha algun negatiu que afecta la reputació, doncs fer missatges positius dintre de les converses per canviar el to de la conversa.
Missatges positius i atacs als que ens ataquen.
Però això no és cert. Això ho nego.
Els missatges existeixen,
no,
vull dir.
Però jo no vaig contractar mai a Nightstream per fer un missatge.
Però Nightstream va llançar missatges i ho saps.
Perquè no ho vas frenar.
És tan fàcil com llegir-ho.
Ho he vist ara. Ho he vist ara en aquests últims
anys. Mira que ho vam explicar fa temps.
No, ara vull dir, després de la contractació hi ha certs missatges i ho va explicar el senyor Ibáñez, si ho recordeu, en l'últim judici del cas...
Sí, en aquell judici el senyor Ibáñez en aquell judici va explicar que havia fet una entrevista a Catalunya Ràdio per desmentir-nos, pactada amb el club, i que va reconèixer que ell havia mentit en aquella entrevista.
Això va dir Ibáñez. I que ell havia fet alguns missatges negatius sense que el club li demanés ni que tingués cap instrucció, perquè mai li van demanar que fes això. Per tant, això està fora contracte. Però per què no s'explica a la Junta? A la Junta se'ls explica mesos més tard, val? Al cap d'uns mesos, però al principi no, perquè tenim també un problema polític dintre de la Junta. Jo el que pretenia era que el Barça, tot i que la política forma part del club, però no prenguessin decisions des del punt de vista polític, perquè hi havia moltes tendències. I llavors, això no és que s'amagui, perquè ho sabien tots els executius del club, ho sabien els directors de les àrees, tothom sabia que contractàvem una empresa per fer monitoreig. Però a la Junta se li va explicar, bueno, alguns potser ho sabien ja, però formalment se'ls va explicar al cap de 8 o 9 mesos, crec que va ser el setembre del 2018. Però, a veure, certs directius ja ho sabien, eh? Però no era d'una forma formal. I per això, doncs, s'explica. La segona pregunta que em feies és per què es fa...
Per què es llancen atacs?
No, atacs no.
I per què es fa fraccionat?
Fraccionat, sí. Val. A veure, no és que es faci fraccionat. Nightstream és una empresa que té les seves filials. Val? Es contracta una empresa que és Nightstream. I Nightstream decideix certs contractes amb les seves empreses en funció del que se'ls demana, quines empreses del seu grup ho faran. I fan
però sorprèn que les empreses del grup Nightstream algunes no tenien cap activitat i que els contractes s'havien fraccionat justament per evitar que els controls interns del club ho detectessin. Això sorprèn.
Però les empreses que fan la contractació del grup Nightstream ho decideixen ells. Contracteu amb aquesta, amb això amb una altra. Ho important és que l'empresa matriu és Nightstream, una sola empresa la que fa el servei de monitoratge. I això és el que es fa. Al final no s'amaga que hi ha una empresa que es diu Nightstream.
Si poguessis tornar enrere, contractaries a Nightstream?
Clar, un altre cop sí.
Sí?
Evidentment, potser hi ha certs controls.
O sigui, no aprens la lliçó.
Però segurament amb algun control més perquè no passés algunes coses que han passat. Però sí, el Barça necessitava un servei de monitoratge, evidentment, com el tenen, com he dit abans, com el tenen grans empreses, grans institucions, perquè...
I contractaries a Nightstream pagant lo mateix? O intentaries pagar una mica menys?
A veure, de fet, el preu que vaig pactar jo el dia que el contracto, després el nostre director general va rebaixar, va negociar la rebaixa. No era un preu exagerat, hi havia ofertes, empreses més cares que Nightstream, per exemple, una que es deia Denso em va fer una oferta que era bastant més alta que... 3 vegades més que Nightstream. No em va semblar un preu exagerat perquè el Barça té... Clar, no mira les xarxes socials que tenim aquí al voltant nostre. El Barça el que feia era mirar les xarxes socials que hi ha a molts països del món, tenim més de 500 milions de seguidors a les xarxes i tothom participa més o menys en moltes converses que hi ha a les xarxes socials i es tractava de veure què passava a tot arreu. Sobretot perquè patrocinadors i sponsors, a vegades els hi preocupava molt la reputació del Barça perquè tenien la seva marca associada a nosaltres i, vulguis o no vulguis, tot el tema del procés, home, en el Barça no ens ajudava molt el fet que hi hagués tant soroll a Catalunya, perquè som un club global, som un club molt transversal, també en aquest sentit, i tot i que nosaltres doncs, teníem la nostra opinió, evidentment, en els afers polítics, jo no volia que el Barça doncs, es polititzés i ni que... Vam arribar, evidentment, a estar a la presa de decisió. Vam dir que sempre estaríem d'acord amb el dret a decidir i vam formar part de la plataforma, però més enllà no volíem anar.
Però, escolta una cosa, aquesta qüestió de Carlos Ibáñez, a Carlos Ibáñez l'encàrrec que se li fa, escolta, estem preocupats per la imatge del club, mira a veure on estem, amb el tema Neymar, amb el tema procés, sí? Això és l'encàrrec, diguem-ne, no, formalment aquest és l'encàrrec, però després ell, de motu propi, i sense que sigui una indicació ni un requeriment del club, de motu propi, i sense que el club ho sàpiga...
Insulta.
Es dedica a atacar altres. Realment és bastant insòlid com una empresa rep l'encàrrec de monitoritzar, escolta, a veure com estic a xarxes, i sense dir-li qui li fa l'encàrrec, decideix començar a fer tota una sèrie d'atacs, insídies, denigrants, a tot un seguit d'actors vinculats al Barça. No és realment sorprenent i veure, molt difícil d'explicar com aquest senyor Ibáñez pot, segons la teva versió, prendre aquesta decisió sense el coneixement del club.
Torno a dir-ho, el club no ho sabia, ni el club li va encarregar.
Però no ho trobes molt insòlid.
Ni era el motiu de l'encàrrec. El que sí és cert és que, si mirem tot el procés, o ara que estem, evidentment, amb això, aquesta empresa Nystein feia moltíssims informes relacionats amb el món de les xarxes socials, el Barça, la seva reputació... És una petita part. Parles d'una petita part, eh? Una petita
va,
part.
Hem de fer pausa obligada. Sí. I mira que és interessant el tema.
No,
i a
seguirem,
la
seguirem
tornada ara. Tanquem el cas Barça-Gate. Del Barça-Gate ja hem quedat que tornaràs quan puguis declarar. Ja ho has demanat formalment, tornar a declarar per veure l'últim informe dels Mossos d'Esquadra, o no?
Sí, em sembla que sí. Jo, o sigui, l'informe ja el tinc, eh?
Sí, i nosaltres l'hem llegit,
Ah, l'he llegit, l'informe.
Fa més d'un mes, que l'hem llegit.
Bueno, no, jo encara no l'he llegit, però sí que vaig demanar, i a més ho vaig dir-li al jutge també el mateix dia que vaig declarar el mes de març, dic, acabo de rebre això fa 3 dies, dongui mora, allò que, com el metge, per anar, doncs, a declarar.
Quan hagi declarat, tornes a venir.
Torno a venir, i parlem de la segona part de l'informe.
Román Gómez Ponti també ha demanat tornar a declarar.
Sí, també ha demanat, sí.
Cap de serveis jurídics de Barça.
Sí. Jo crec que tothom voldrà tornar a declarar en funció del que surt al segon informe. Crec que té cert sentit. Abans,
és que, clar,
abans
el segon informe surten converses teves amb Jaume Mas Ferrer, on t'envia informes en els quals hi ha atacs a diverses persones i surten que tu te'ls has descarregat, per tant, s'ha d'entendre que els has vist.
Però els atacs... A veure, tornem a parlar. Un dels atacs, perquè ho parlem com si fos una cosa dels informes que fa Nystein, aquesta empresa, sí que és veritat que hem vist ara que hi ha una sèrie d'informes que són o missatges o atacs, que ell ha dit, en seu judicial... Jo vaig fer això sense el permís del club ni l'autorització del club. Val? Això ho ha dit el senyor Ibáñez, ho va dir en l'últim interrogatori o judici que va haver-hi. Per tant, ara m'ho miraré i també aquí també hi ha una participació estranya dels Mossos d'Esquadra, perquè a vegades molts missatges que m'estem veient, que més analitzem això, estan tres de context, a vegades, molts missatges entre persones del club. Perquè si mires tot el missatge, té un sentit, si mires un tros, doncs té un altre, no? Però això vull llegir-ho, vull enviar-ho i tornarem aquí, doncs, abans del 30 de juliol.
Un d'aquests missatges...
Tornarem abans del 30 de juliol.
Vale, perfecte.
31 de juliol.
Sí, sí.
Un d'aquests missatges...
A veure, a no ser que la instrucció l'allargui. Sí. Espero que no.
Jo, nosaltres també.
Jo espero que no, perquè...
Que fa molts anys, ja.
Portem 6 anys.
Sí, sí, 6 anys, 6 anys.
Em recorda el cas Neymar, no? El cas Neymar va començar el novembre del 2013 i es va acabar... Tot just fa 15 dies que finalment el Tribunal Suprem doncs, ens ha exonerat tant a Sandro Rossell com a mi de tot. Que per ser gràcies perquè ho vau dir-ho vosaltres.
No, bueno,
com a informació doncs, que el cas Neymar havia acabat amb el tema del Tribunal Suprem exonerant el Sandro Rossell, Bartomeu i també el Barça. Perdona, cosa, per exemple, que TV3 no ha fet.
Com?
Des de que va sortir l'exoneració del Tribunal Suprem, TV3, que és el mitjà més important de Catalunya de comunicació, no ha dit, ni amb un TN ni amb cap programa, que hi ha aquesta exoneració del cas Neymar, tant de Sandro Rossell com Jeromeu Bartomeu i Barça. M'estranya molt, però bueno. Perquè va haver-hi molt rebombori, tot això, quan va començar el 2013 i 14, no? Que tothom deia que s'havien fet malament els fitxatges, que hi havia hagut errors en les contractacions. Finalment, evidentment, el Suprem diu que es va fitxar bé i que es va fer tot correctament.
El problema que sí que hi va haver és que es va considerar aquella prima de fitxatge de 40 milions d'euros com a salari, per tant, s'havien de pagar més impostos dels que s'havien pagat en un principi.
Exacte. És un tema fiscal, però no és un tema de mala contractació, com ha quedat demostrat en el Suprem fa 15 dies.
Ara és una llàstima, perquè el fitxatge de Neymar en el seu moment hauria pogut suposar un abans i un després. El Barça va guanyar títols.
Molts.
Però, clar, va ser una guerra en tota regla Barça-Madrid.
Va ser una guerra.
A veure, una guerra que va canviar fins i tot la manera de fer de Florentino Pérez.
Sí. El trident que vam crear aquell moment, amb, evidentment, Messi, Suárez i Neymar, ostres, la veritat és que era un d'aquests tridents que feia por. I, evidentment, vam començar a ser un equip admirat, un equip estimat, i molts rivals per ells era un equip que teníem que guanyar com fos, no? I si fa falta destruir la relació, i mira, van aconseguir que un dels jugadors al final marxés cap al PSG.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.